Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Nit rodona per la porta, la d'ahir, primer per la cautelar concedida pel CSD i després per la victòria del Barça i la classificació per la final de la Supercopa. La porta aquesta vegada s'ha superat, fins ara havia anat al límit, aquesta vegada ha salvat els mobles, fins i tot més enllà del límit. Però al tanto que estem parlant d'una victòria parcial, la cautelar no li dona la raó al Barça. En 3 mesos, quan el Barça entri en la recta final de la temporada, quan es jugui els títols, tornarem a estar en situació d'incertesa. Nova puntada endavant de la porta i així amb tot. Anar posant pedaços que en el futur et retornaran convertits en problemes més grossos, que en algun moment seran insalvables. Però aquesta és la manera de funcionar de la porta, de funcionar i de reaccionar. Les botifarres i els crits d'ahir, tan impresentables com marca de la casa. Al tanto que la Federació Espanyola està estudiant denunciar la porta davant del comitè de competició pel seu comportament d'ahir. En el pitjor dels casos, podria ser fins i tot inhabilitat. Dues magnífiques notícies pel Barça. El CSD ha concedit la cautelar en el cas Olmo Pau Víctor i, per tant, els futbolistes podran jugar diumenge a la final de la Supercopa d'Espanya. És una cautelar, el problema no està resolt, el CSD té ara 3 mesos per entrar en el fons de la qüestió i dictaminar. Jo me n'alegro sobretot pels futbolistes que no tenen culpa d'aquesta gestió temerària que està fent el Barça del tema. Serà, finalment, dimarts al matí quan la porta doni explicacions sobre el tema. Se'ns havia dit que seria immediata la reacció del president a la decisió del Consejo Superior de Deportes, però no serà així, encara que se'ns havia dit que seria immediata, haurem d'esperar fins dimarts encara per sentir a la porta. Olmo i Pau Víctor podran jugar a la final perquè el Barça jugarà a la final de la Supercopa diumenge després de superar a l'Atlètic Club en un partit no gaire brillant però efectiu dels de Flick amb gols de Gavi i de Lamine Yamal. Va jugar Chesney perquè Iñaki Peña va arribar tard a la xerrada tècnica, a la sessió d'activació del matí. El polonès va jugar bé i a veure ara qui posa Flick a la final. Parlarem una mica de futbol avui també. Estem parlant d'un programa d'esports, per tant, avui sí podrem parlar una mica de futbol. Avui coneixerem per ser el rival del Barça a la final, a partir de les 8 del vespre, a la segona semifinal d'aquesta Supercopa entre el Real Madrid i el Mallorca. A l'Espanyol avui sentirem Cumbula, probablement el millor fitxatge que ha fet Garagarza, a 2 dies per rebre el Leganés en una final, a la Lliga per l'Espanyol, una nova final. Al Girona tenim embolic en Pau López, es trenca la seva sortida al Lens perquè el Girona vol tenir-lo fins a finals del mes de gener, perquè no té inscrit a Juan Carlos per la Champions. En bàsquet avui juga el Barça, en plena crisi, partit d'Eurolliga, la pista del líder de la competició, el Mònaco, la cita a les 7 de la tarda. El Barça de futbol sala renovat Antonio Pérez fins al 2028. A la Champions d'hoquei patins avui tenim duel català, Barça-Noia, a partir de 8:45 al Palau, i al Dakar, Lategan en cotxes i Sanders en motos lideren les generals després de 5 etapes. La revelació de la competició, el jove pilot català Edgar Canet, està desè. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Jordi Blanco i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça sobre la reacció sobre les botifarres de la porta en conèixer la decisió del CSD. Les trobeu o trobeu aquesta reacció comprensible al 55%, impresentable al 45%. En clau espanyol, és Cumbula el millor fitxatge de la temporada, sí, 86%, no 14%. I en clau Girona, es cancela la sessió de Pau López al Lens. Què faríeu amb el porter? Us el quedaríeu fins al 29 de gener al 15%, creieu que hauria de sortir ja al 55%, que es quedi tota la temporada 30%. Héctor García està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que he hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Seis de la primera, sigue el empate a hacer en el marcador. Sale Valde, Valde Rafinha, que bien se ha marchado como la pisó. Con qué clase se va. Pedri, Pedri Valde, peligro dentro del área. ¡Gol del Barça! ¡Gol, gol, 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 gol de Gavi! ¡Qué buena jugada! Primer toque dentro del área, pase atrás. Y aparece Gavi. 17 de la primera en Arabia. A 1, Athletic 0. Solo Lamin, solo Lamin, Lamin, Lamin. Gol, 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 gol del Barça. Del mejor futbolista que tiene este equipo. Se plantó solo y bate fácil a Unai Simón. Marca Yamal en Arabia. Athletic 0, Barça 2.
Són els gols del Barça en aquesta semifinal de Supercopa d'Espanya contra l'Athletic Club. Barça 2, Athletic Club 0. El Barça classificat per la final de la Supercopa, que serà diumenge a les 8 del vespre contra o Real Madrid o Mallorca. Una final que podran jugar, si Flick ho considera oportú, tant Dani Olmo com Pau Víctor, que han obtingut la cautelar del Consejo Superior de Deportes. Va ser el gran tema de conversa ahir, després del partit. Escoltem primer a Flick, el tècnic del Barça, doblement content.
Of course, I'm really happy for this.
Claro, yo estoy muy feliz por estos dos jugadores, pero claro, yo estoy feliz también para todo el equipo al final. Y no quiero hablar sobre lo que ha pasado en el pasado, pero ya tenemos que seguir y ojalá que esto nos beneficie en el futuro.
Això, Flick, el tècnic del Barça. Els futbolistes que hi van poder participar tenien en tot moment a Dani Olmo i a Pau Víctor al cap. De fet, Gavi, quan marca el primer gol, li dedica el gol a Dani Olmo.
He hecho varias celebraciones, pero una de ellas sí que la he hecho por Dani Olmo, que, bueno, él sabe que es muy importante para nosotros y estará en la final.
¿Qué tiene registrado ese gesto? No te va a pasar royalty, ¿no? No te va a cobrar por hacer esa celebración. Te digo que tiene registrado esa celebración.
Sí, sí, la hace siempre y por eso lo he hecho. Se lo he dicho antes que le iba a hacer si me metía y se la he dedicado.
¿Es que cuánto alivio supone para él la circunstancia que hemos conocido hoy, la cautelar, de que pueda jugar ya incluso a la final?
Sí, bueno, tanto Dani como Pau, ¿no? Son jugadores que nos ayudan muchísimo y estamos felices todos por que puedan jugar ya.
I també va abordar el tema unes declaracions de les més destacades del postpartit, Íñigo Martínez, que va relacionar el cas de Olmo i Pau Víctor amb la sanció a Vinícius.
Bueno, si es justo o injusto, no es cosa mía, ¿no? Yo estoy en el Barça y lo que quiero es que los nuestros estén y ya está. Tampoco me parece justo. Hubo una sanción hace unos cuantos años donde por mucho menos me metieron 4 partidos y no se habla del tema y a otros se le mete bastante menos, ¿no? Entonces, pues bueno, son cosas que deciden otros, que no están en nuestras manos y al final, pues, esta vez, pues bueno, nos viene de cara, pero otras nos habrían en contra, ¿no? Entonces, pues bueno, felices de que estén, que es para nosotros lo más importante en estos momentos.
Vinga, anem a Lleida, que és on està el Barça, on està la porta, a veure com està el pati i on està l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Bona tarda. Bé, satisfacció total i absoluta al club, després de la decisió d'ahir a la tarda del CSD i la porta exultant, eh?
Eren optimistes, però evidentment quan va arribar la decisió del CSD, molta satisfacció al club. Avui les llicències dels jugadors ja actives, que estaran fins un màxim de 3 mesos, és a dir, fins al 7 d'abril. Dani Olmo i Pau Víctor, per tant, que ja poden jugar la final aquest diumenge. Ahir van a veure van veure el partit des de la grada. A la Porta l'escoltarem el dimarts vinent, ja a Barcelona, el mateix dia de la prèvia de l'eliminatòria a partit únic contra el Betis en Copa del Rei. A la Ciutat Esportiva hi haurà doble roda de premsa. Primer, el president a les 10, després el torn de Flick a la 1 del migdia, i farà una exposició, la Porta, de gairebé una hora, amb roda de premsa, amb preguntes dels mitjans de comunicació, i pel que ens diuen també serà beligerant amb la Lliga i la Federació. Ahir, Joan, hi va haver show del president. Home, a l'estadi.
Jo entenc, Helena, que la Porta estigui content i satisfet, perquè han estat dies complexos i de molta tensió, però, en fi, el comportament a mi em sembla lamentable, les botifarres, entrar allà a la banllotja cridant, com un energumen, en fi. Però sí, també és una reacció made in la Porta, vull dir, no ens ha d'estranyar tampoc.
Sí, el que vau veure les imatges de TV3, amb botifarra inclosa i crits, va ser l'escena més light que va protagonitzar ahir el president. Després de la Vall-llotja, persones que hi eren, testimonis presencials, ens diuen que la Porta estava exultant i fora de si. El primer que va fer és abraçar Olmo i a Pau Víctor, que es van assabentar de la cautelar a l'autobús. Els hi va dir l'entrenador, els hi va dir Hansi Flick, i després va començar a cridar a l'aire, hijos de puta, i així, diverses vegades consecutives, insults generalitzant, sense apuntar ningú en concret, però cridant i davant de bastanta gent. En aquell moment no hi era el president de la federació, també va insultar, dient sinvergüenzas, a membres de la junta directiva de la federació, a presidents de les territorials, i també va donar una patada a una butaca i la va tirar al terra. Gestos de ràbia del president del Barça, que va reaccionar d'aquesta manera quan es va assabentar de la notícia.
Sí, sí. En fi, no sé si en principi havia de parlar immediatament després de que es coneixés la decisió del CSD, ho deixen per dimarts ja a Barcelona, no sé si també perquè igual si parla avui la Porta el to hagués estat un, i si parla d'aquí uns dies igual és un altre.
Sí, perquè l'equip està immers en la competició, pot guanyar el seu primer títol i des del club no volen interferir en la tranquil·litat que ara necessiten, perquè d'aquí 3 dies poden jugar un clàssic a l'Aràbia Saudí. Aquest era el compromís, però volen rebaixar el soroll al mínim, per tant, esperen a tornar a Barcelona per fer aquesta roda de premsa i que ara doncs, tothom estigui pensant en aquesta Supercopa d'Espanya i no en el que ha de dir la Porta en la roda de premsa que farà dimarts vinent a Barcelona.
El Barça jugarà diumenge la final. Deixa'm preguntar-te un parell o tres de coses que tenen a veure directament amb la primera plantilla. Ahir va jugar Chesney, vas explicar que perquè Penya havia arribat tard a la xerrada, però Chesney va fer un bon partit i ara a veure què fa Flick de cara a la final.
Flick no és rancorós, però ara fins i tot Iñaki Peña té dubtes esportius, perquè Chesney va jugar per segon partit consecutiu, un altre cop portaria 0, i la notícia la vam explicar ahir a Tiempo de Juego. Iñaki Peña anava a ser titular, però a l'arribar uns minuts tard, concretament 4 minuts tard, a la sessió d'activació del matí a l'hotel, Flick el va castigar. No és que s'adormís, simplement es va equivocar amb l'horari, però Flick, tot i saber-ho, ell és inflexible amb la impuntualitat i vol que la disciplina sigui per tots. De fet, Koundé ha arribat 2 vegades tard i 2 vegades que s'ha quedat a la banqueta. Veurem quina decisió acaba prenent Hansi Flick, però ara mateix, dins del vestidor, a ningú li estranyaria que mantingués a Tec, així és com l'anomenen, a Chesney, a la porteria a la final, ja veurem si contra el Mallorca o contra el Real Madrid.
Ansu Fati es va quedar fora.
El va agafar per sorpresa. Ansu Fati a tot, Joan, perquè ell no s'esperava que Flick el deixés a la grada, físicament està bé, no té cap problema físic, no té molèsties, i tot i que hi ha clubs que estan interessats en Ansu Fati, s'ha publicat, el Betis, el Girona, la postura del jugador és quedar-se. Ell no es vol tornar a moure com ara fa un any quan va anar cedit al Brighton. Una cosa és el que vol el club i l'altra és el desig del jugador, que no és un altre que seguir a Barcelona.
I escolta, tenim cas Araujo, una vegada més.
Ahir es va quedar sense jugar, em vaig fixar quan sortia de l'estadi, sortien pràcticament junts Flick i Araujo, però sense parlar, el central uruguaià estava seriós, estava parlant pel seu telèfon mòbil amb un dels seus fills perquè comentaven escenes de la pel·lícula, de la mítica pel·lícula de dibuixos El rei León, i des del seu entorn, des de l'entorn d'Araujo, no descarten l'escenari d'una sortida. Recordaràs que la setmana passada Araujo, després de disputar 90 minuts en Copa, va deixar el seu futur a l'aire, li vam preguntar i repreguntar per si renovaria el 100%, i ell va dir que ja veurien, acaba contracte el 2026. Pel que em diuen gent del Barça, sembla que Araujo està tensant la corda i els seus representants també. No és la primera vegada, està dolgut amb el Barça perquè sap que el van voler vendre l'estiu abans que es lesionés, però tot i que arriben moltes informacions des d'Itàlia, la Juve que apostaria molt fort pel central, ell sempre ha dit que el sedueix més la Premier. Veurem què acaba passant, perquè s'estan movent moltes coses al voltant del futur d'Araujo i jo no descarto que pugui sortir en aquest mercat d'hivern.
Així està l'actualitat del Barça des de Lleida. Estem en permanent contacte. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. 3:21, una mínima pausa i després busquem les reaccions que ha provocat la decisió del Consejo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Hola? ¿Te has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
No sé, no es en Gendarme. 22, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Com era d'esperar, la decisió del Consejo ha provocat un terratrèmol al futbol espanyol.
Sí, la primera reacció, important d'última hora, informa Isaac Fouto, la Federació Espanyola estudia accions contra Joan Laporta pel seu, diuen, citen fons de la Federació, vergonyós comportament a la llotja, i tot el que explicava Isaac Fouto, el que estava parlant, diuen que no va ser gens agradable, estudien una possible denúncia, i segons els articles de la Federació, en el pitjor dels casos, podria acabar fins i tot amb la inhabilitació del president Laporta. Veurem com segueix aquest tema de les reaccions. Una política, per exemple, la de Puigdemont, es relaciona Puigdemont, el CSD, Pedro Sánchez, amb aquesta decisió, doncs Puigdemont tira d'ironia i diu, i espera't que descobreixin el que hem pactat pel Girona. Després dels clubs, ahir la de l'Atlètic Club, a la llotja Movistar del seu president, Uriarte, que deia que era esperpèntico aquesta situació, i que la conclusió que treuen és que portem 8 dies i tot el cap d'any vivint una situació que és al·lucinant, deia. Després li contestava un minut després d'Eco a Movistar dient-li que el president de l'Atlètic Club el que ha de fer és d'ocupar-se del seu club. Una altra reacció d'un club que hem trobat és, hem d'anar fins a Joan, fins a segona federació, el Colònia Moscardó. Cap club de primera ni segona divisió ni primera federació s'ha pronunciat, però de segona federació sí, amb el seu president i entrenador Javi Pobés, que han fet un comunicat oficial dient que el nivell d'indignació és absolut, que taca la reputació del nostre futbol i que ja no tenen fe en aquest sistema. El Real Madrid, per cert, si us pregunteu, Melchor Ruiz, el que ve explicant és que no pensa pronunciar-se de moment sobre aquesta situació, i bueno, recordem que Florentino Pérez i Joan Laporta són socis de la Superliga i que considera el president blanc que aquest tema és del Barça únicament. I el que sí s'ha pronunciat és Javier Tebas, el president de la Lliga.
Faltaria més.
Nota ahir informativa de la Lliga, i ell avui una piulada molt llarga al seu compte de Twitter, on normalment fa els seus comunicats, dient que és de desconocimiento profundo el que ha fet el CSD sobre com se gestionen los visados previos i les licències quasi definitives, desmantelen los sistemes que funcionen en la Lliga i a més culpa el Real Madrid, diu, guarda en silencio cómplice en este caso, ¿dónde está ahora Real Madrid Televisión? Sí, li ha respost això al nostre Toni Freixa. Li ha dit, se llama ordenamiento jurídico y competencias del CSD, como abogado debería saberlo, así que dedícate a defender la actuación ilícita de la entidad que presides. I li diu, acaba que una piulada de Toni Freixa, dient-li, Dani Olmo i Pau Víctor ja poden jugar, suerte en tu misión, la vas a necesitar. Freixa, que ahir a la nit, per seria d'ella, l'atac al Barça no s'ha acabat, ara ja venen la jugular inventant aliances polítiques, el que dèiem de Puigdemont, no fotem, home, poca vergonya.
Hem parlat els últims dies també de la possibilitat se li posés una moció de censura a Joan Laporta. No sé si la decisió del Consejo, favorable al Barça, canvia el full de ruta dels grups d'oposició.
De moment no, pel que diuen es trobaran la setmana vinent per tornar a parlar als 10 grups d'oposició que van fer aquest comunicat. Esperen escoltar tots, tothom ho diu, esperen escoltar les explicacions de Joan Laporta el proper dimarts a les 10 del matí a la Ciutat Esportiva, una hora de compareixença i roda de premsa, i de moment mantenen el full de ruta, és la seva idea, i de fet el que li van dir a Jordi Farré i a Marc Cornet és que en els propers 15 dies presentaran la moció de censura, i el que diu Jordi Farré és que si en 15 dies no l'han presentat ja la presentarà ell, i que ell, en el cas de Jordi Farré, diu, ja volia presentar la moció de censura el dia després d'anunciar-se l'acord amb Nike, i que no canvia res, que ells ja van dir que donin o no donin la inscripció, volen presentar la moció de censura.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Avui toquen el quiosc. Bona tarda, Gil.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Què t'has trobat al quiosc? A veure.
Bueno, no, 50-50 no, eh? Jo crec que més 60-40 en contra de la porta, fins i tot 65-35. Però bueno, comencem per la premsa d'aquí, eh?
Sí.
Mundo Deportivo, en portada, doble victòria. El Barça celebra la cautelar con el pase a la final. En les seccions d'opinió es fa reincidència en aquest win-win, eh? I el paper important que tindrà Dani Olmo en aquest proper tram de la temporada. Esport, portada a la final con Olmo. Escribe Xavi Torres, el corte de mangas de Joan Laporta antes del partido, perfectamente evitable, demuestra la tensión con la que el presidente ha vivido estos últimos días. Y Joan Bails subraya, el Barça actual funciona a golpe de testosterona, pero claro, cuando esta falla, se producen gatillazos. Aquí, prensa generalista, La Vanguardia, el Barça jugará la final con Olmo, y... Vull que sentis el que escriu Joaquín Luna. En honor al presidente del Barcelona, conviene agradecerle esta reacción y no otra. Tal que bajarse los pantalones, mostrar el culo a las cámaras y expulsar esa sustancia...
Home, això ja ho va fer un aeroport fa molts anys.
Y expulsar esa sustancia viscosa que tanto gusta a las moscas, en cuyo caso no hubiese hecho una butifarra, sino un cagané. Si además de desestabilizar al club, desconcentrar a la plantilla y putear a dos jugadores, esto se celebra como victoria, puntos suspensivos. El periódico, en portada, el CSD concede la cautelar a Olmo y Emilio Pérez de Rozas se apunta en las columnas de opinión a una teoría, la teoría Moncloa-Puigdemont. Pedro Sánchez, con línea directa con Waterloo, ha decidido contentar al Barça.
Això aquí.
Anem allà? Cap allà, a l'altra banda del pont aeri. Marca, portada con retranca. Se inscribe en la final, eh? Amb aquest doble sentit, va a dir que la foto és de Lamine.
Aquest titular estava cantat, eh?
Bochornoso, el CSD da la cautelar y la porta lo celebra con insultos y corte de mangas. Juan Ignacio Gallardo. El gobierno de Sánchez se inscribe en el bochorno al permitir las inscripciones de Olmo y Víctor. As, goles de campo, gol de despacho, en portada. Una altra foto de Lamine. Laporta lo celebra con un corte de mangas. Alfredo Relaño. Se trata de una pleitesía del gobierno de Sánchez con Cataluña. Tomás Roncero, línea Roncero, tienen barra libre. Las palancas, Negreira, esto es penoso. Y en prensa generalista, en El País, Nadia Tronchoni escribe, gesto irrespetuoso, desagradecido y de mal gusto de Laporta, mientras que en El Mundo, Orfeo Suárez dice que se trata de una medida muy política en todos los sentidos y incide en el antagonismo que hay entre Uribes, secretario de Estado para el Deporte, y Javier Tebas, presidente de la Liga, vicepresidente de la Federación y tuitero ilustre.
Això a la premsa escrita. Ara passem a la imatge. Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia. La botifarra de Joan Laporta. Una botifarra i una pregunta. Aquesta reacció Madin Laporta dona vot si guanya adeptes al president del Barça o els perd. Laporta és ell, i la seva reacció forma part de la seva forma de ser, i de tant en tant ens regala, entre cometes, imatges per a la història, imatges que es poden veure, i segur que hi ha més imatges semblants que no es veuen i que acostuma a utilitzar la seva vida diària. Laporta és capaç de fer baixar del cotxe el seu xofer perquè té pressa i es vol saltar els semàfors vermells per arribar abans. I això no és un exemple imaginat, és la realitat, i així va per la vida donant puntades. I els socis van votar Laporta en dues de les tres ocasions que es va presentar les eleccions a la presidència del Barça. El dubte és veure si la massa social del Barça continuarà donant confiança a Laporta o no, i si els gestos laportians, trumpistes de Donald Trump o de la motosierra de Milei donen vots. A la política és lamentablement la tendència. El Barça, del més que un club, ja es veurà.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:45. I ara, si ens ho permeteu, i al ser això un programa d'esports, parlarem una miqueta de futbol, per analitzar una mica el que va passar ahir en aquest Barça Athletic Club. Tenim Jon Andoni Goikoetxea, ex del Barça i de l'Athletic Club. Goico, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo lo viste? No fue un partido muy brillante, Goico.
No. La verdad que el partido en sí, exceptuando primero los primeros 10 minutos donde el Barça salió como suele ser habitualmente en la Liga, el partido, pues la verdad que hubo muchas imprecisiones y los dos equipos no fueron, tanto el Atleti en este caso, donde es un equipo que presiona, que presiona muy arriba y que, bueno, la verdad que el Atleti no fue el equipo en sí, y el Barça, pues bueno, con dos o tres ramalazos y dos o tres jugadas puntuales donde el Atleti, pues en algunas pérdidas importantes, pues resolvió en teoría bastante, bastante cómodo el partido.
Sí, es verdad que el Barça entró bien en el partido, entró bien también en la segunda parte, metió los goles en los primeros minutos de la primera y la segunda mitad, y con eso le bastó, porque yo esperaba, es verdad lo que dices, Goico, esperaba un Atleti, no sé, más intenso, más agresivo.
Sí, el Atleti normalmente es un equipo que presiona, que no te deja salir, que no te deja respirar. No sé si el partido de Copa frente a Logroñés, donde bueno, tuvieron prórroga y un esfuerzo importante, les afectó, ¿no? Pero en general, exceptuando un poco a Alex Berenguer, y luego la verdad que el equipo, pues bueno, cometió bastantes errores de pases en la salida de balón, y ahí el Barça pues lo aprovechó en dos jugadas puntuales, en dos golazos, sobre todo el de Yamil, y el Barça pues bueno, sobre todo Pedri y Yamil Yamal fueron los que marcan un poco la diferencia.
Sí, totalmente. Lamine Yamal es un futbolista que marca diferencias, y Pedri, ya no solo por el partido de ayer, Goico, lleva ya muchos partidos a un nivel altísimo. Ha vuelto el mejor Pedri, ¿eh?
Sí, la verdad que le están respetando las lesiones, el chaval se encuentra cómodo, se siente importante, es que además aparece por cualquier lado del campo, y todo lo que hace lo hace muy bien, ¿no? Marca mucho la diferencia con respecto a otros jugadores, sí.
Oye, ayer jugó Chesney en la portería porque Iñaki Peña llegó tarde a la charla y eso Flick lo lleva a rajatabla. Y ahora Flick tiene una patata caliente de cara a la final, ¿eh? Goico, ¿por qué? ¿Qué haces? Porque el polaco hizo un buen partido, Iñaki Peña venía siendo el titular y la idea era que jugara ayer de titular, pero bueno, tendrá que resolver ese conflicto Flick.
Sí, sorprendió, la verdad que, pues bueno, como tú bien dices, el míster, pues si es así, lo lleva a rajatabla, y bueno, y Chesney la verdad que estuvo bien, ¿no? Hombre, sí que en alguna jugada puntual se notó que lleva tiempo sin jugar, pero hombre, al final es un portero con muchísima experiencia, y bueno, cualquiera de los dos que juegue va a ser importante, y eso para el Barça es importante también, ¿no? Porque los dos la verdad que están en un buen momento.
Acabo, Goico, con el gran tema de las últimas semanas, las inscripciones de Dani Olmo y de Pau Víctor, que al final el CSD, como sabes, concede la cautelar. ¿Qué opinión te merece el tema, Goico?
Bueno, pues yo como jugador me alegro muchísimo, sobre todo por los jugadores, ¿no? Que supongo que habrán vivido momentos complicados, los compañeros también. Y bueno, respecto a la otra, la verdad que es un caos, ¿no? Porque al final no sabes quién manda. Uno se pasa la pelota a otro y al final, bueno, parece ser que les han dado la razón el CSD, y en este caso, pues bueno, no puedo decir mucho más. Así que bueno, es un asunto bastante feo, pero bueno, me alegro mucho por los chavales.
Muy bien. Goico, gracias por atendernos. Te mando un abrazo.
Vale, gracias a vosotros. Un abrazo.
Otro para ti. 3:34. Y avui tenim la segona semifinal entre el Real Madrid i el Mallorca. Tornem a Jeddah. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora te pregunto por el partido de esta tarde, ¿eh? Pero antes te tengo que preguntar, porque mucha gente habla del tema, Miguel Ángel, por el silencio del Real Madrid respecto al tema de las inscripciones de Dani Olmo y de Pau Víctor, que todo el mundo habla, todo el mundo dice lo suyo, menos el Real Madrid, que guarda silencio.
Bueno, lo que te puedo contar, lo que me traslada el Madrid, es que no ha causado sorpresa, aunque pueda parecer un vacile la decisión de ayer de Dani Olmo y de Pau Víctor. No ha causado sorpresa en el Real Madrid y esa es la política. Silencio estampa, no sé yo si va a cambiar en los próximos días, no tiene pinta. Si el Madrid gana hoy al Mallorca, habría una cena de directivas oficial de la federación, creo que mañana viernes, en las horas previas a la final. Y ahí se sentaría en una mesa Florentino Pérez y Joan Laporta.
Bueno.
Así que tendría morbo, tendría mucho morbo, desde luego, el escenario, ¿no? Por lo demás, bueno, ayer Carlo Ancelotti dijo que no tenía nada que decir, es el principal portavoz del club. Y Lucas Vázquez dijo que consideraba, que confiaba en la decisión de las autoridades. Así que poquito que decir, al menos con micrófonos de por medio por parte del Real Madrid. La indignación es absoluta, por supuesto, pero ya te digo yo que sorpresa no ha causado.
Ok, venga, pues vamos al partido de esta tarde, ese Real Madrid-Mallorca, espera el Barça en la final, el Real Madrid a intentar clasificarse. ¿Con qué novedades, Miguel Ángel?
Bueno, esta mañana ha causado baja Luka Modric, ha pasado mala noche con un proceso vírico. Según ha informado el club, está fuera del partido, ha tenido minutos en todos, de momento esta temporada, así que hoy el croata causa baja. Y por lo demás, bueno, pues yo creo que equipo de gala, teniendo en cuenta que Tchouaméni ya se asienta en la posición de central. Creo que Camavinga, por lo que me cuentan, va a jugar en el centro del campo y que Mendy va a recuperar su plaza de habitual lateral izquierdo. Así que en principio el once sería el formado por Courtois en la portería, Lucas Vázquez lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, Rüdiger y Tchouaméni serían la pareja de centrales, con Camavinga y Valverde en el doble pivote. A la derecha jugaría Rodrigo, a la izquierda Vinicius, enlazaría Bellingham y arriba Kylian Mbappé. El Madrid que aspira a su tercer título de esta temporada, su decimocuarta Supercopa, con lo que igualaría el Barça en el palmarés. Y por cierto, esta mañana visita ilustre en el hotel del Real Madrid Karim Benzema, que juega aquí en la Liga Árabe, en Jeddah, en este estadio donde se está celebrando la Supercopa. Ha estado visitando esta mañana a la expedición.
Perfecto, pues a ver qué pasa esta tarde, estaremos pendientes en tiempo de juego. Miguel Ángel, muchas gracias, ¿eh?
Chao, a vosotros, hasta luego.
Hasta luego. De seguida obrim el debat amb els il·lustres Dani Senabre i Jordi Blanco.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Coses de les que parla avui el nostre debat amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
I ens acompanya també el company de ESPN, el Jordi Blanco. Hola, Jordi.
Hola, què tal?
Bona tarda. Anem amb el tema de les inscripcions. Dani, que és evident que és una magnífica notícia pel Barça, però et preguntaria si poses a una balança en un costat aquest triomf parcial de Laporta i a l'altre la gestió temerària que s'ha fet del tema, la teva balança de quin... De quin costat cau?
No, si es tracta de jutjar l'actuació de Laporta i de la directiva, és, la balança cap del costat, cau del costat negatiu. És a dir, és un, del 0 al 10 és un 0. El que passa és que un cop han fet el ridícul i han llançat 4 mesos que tenien per solucionar la situació a les escombraries, un cop passada aquesta primera fase amb diverses dates límits, que si el 31, que si el 3, que si no sé què, aquests últims 2 o 3 dies jo crec que el Barça ha fet bé. El Barça ha esgotat totes les formes possibles i ha aconseguit que al final li donin la cautelar. I, sincerament, per molt mala nota que li posem a Joan Laporta, que jo li poso el primer, jo crec que d'això ningú se'n recordarà. Si el Barça juga bé, imagina't que guanya algun títol, Dani Olmo és important i tal, ningú anirà a buscar a Joan Laporta i la seva mala actuació, com ha passat en les 14 últimes pèssimes gestions que ha fet la directiva del Barça en molts altres casos, però que s'han anat oblidant.
Jordi?
Bé, sí, estic d'acord. De moment el que diria és que la moció de censura que li volien posar a Laporta ja ha desaparegut, ja està començant a morir, abans de començar. I a partir d'aquí, d'aquí 3 mesos, si aquesta cautelar la mantenen i els donen la inscripció definitiva, llavors què dirà i qui dirà? I és una cosa que és que no acabo d'entendre. Jo estic d'acord amb el Dani en el sentit de que fan 4 mesos, tard han tingut, van tenir 4 mesos per solucionar-ho tot, i sembla que hagin anat improvisant sobre la marxa, sempre, sempre, improvisant. I això és un tarannà que al president del Barça ja se li coneix. Vull dir que no és nou, i que algun dia se li acabarà, algun dia s'acabarà la sort, però de moment va sobrevisquent, saps, en aquest sentit, i vull dir, de moment ho han fet bé, han tirat el tema endavant i ho han fet bé, i ara el més divertit de tot ja seria que el diumenge el Barça guanyés al Madrid el Clàssic per 1-0
amb gol d'Olmo,
evidentment.
El guionista del futbol, que és un geni, Dani, ens pot tenir reservades emocions d'aquest tipus, eh?
Sí.
No es descarta, eh?
Sí, està claríssim. I a Madrid, si ja estan rabiant ara, imagina't si Dani Olmo... primer el Madrid ha de guanyar el Mallorca, que tots suposem que sí, però en fi, ja ho veurem. Però si la final és Barça-Madrid, evidentment rabiarien encara més. Jo no sé... A mi m'ha semblat exagerada la reacció en general, no del Real Madrid com a club, que no diu res, sí, però de la massa...
Del món mundial.
Sí, del planeta.
És impressionant.
Sembla que sigui l'única cautelar de la història de la humanitat i que mai el CSD hagi donat la raó al Madrid o altres clubs. Amb la mateixa seguretat amb la que asseguraven que Tebas era culer i ens feia favors a nosaltres i no sé què i tal, ara resulta que és Puigdemont. Ara és, no sé, vull dir, són reaccions per mi molt exagerades.
És que fins i tot ha entrat el Partit Popular. És que fins i tot ha entrat un partit polític. Vull dir, jo de veritat m'he quedat al·lucinat. I com deia una mica aquest matí, des d'un prisma molt culer, ella em deia, bueno, ladran quiere decir que cabalgamos, no?, en aquest sentit. I a més enllà ja de tot això... Vull dir, és que t'arribes a donar la conclusió que dius, i si el Barça tenia raó? En aquest sentit, referint només a això. I si el Barça té raó, què? Aleshores, què diran?
Sí, sí. Bé, això ho sabrem...
És una fugida.
Això ho sabrem quan el Consejo doni una sentència definitiva, sí, perquè ara recordem que només hi ha una cautelar per estudiar el cas a fons. D'aquí 3 mesos pot ser que li donin la raó al Barça o pot ser que no i tornem a estar a un escenari com estàvem fa 4 dies. Però, sí, en fi, això ja arribarà. Com deia el Jordi, Dani, aquesta forma de gestionar és marca de la casa a la porta. Pedaços i patadón per arribar. També és made in la porta, la reacció que va tenir ahir, les botifarres, els crits, els insults, en fi.
Sí, ara,
escolta, perdoneu un segon només, eh?
Sí.
Tenim les proves dels insults i tot el demés, les patades a les cadires i tot.
Home, dels insults, proves i documents gràfics, no, tenim el testimoni que han recollit alguns companys. De la botifarra, Jordi, i dels crits que fot a l'entrada a la Banllotja,
això sí,
ho hem vist tots.
Sí, això sí.
I què us sembla?
Aquí coincidim, jo diria que coincidim tots. Laporta, crec que ho deia ara el Manolo Oliveros en la fotografia que feia, és bastant trumpista en aquest sentit, és molt Donald Trump, és populista, és d'una forma de ser que jo no crec que fingeixi, jo crec que és així realment, el coneixem tots des de fa molts anys, i això agrada a molta gent, i per això jo crec que això l'ajuda a guanyar eleccions, però també el retrata en situacions com aquesta. Jo, per molt que tingui ell ganes en el seu foro interno, cap a dins seu, de fer botifarres a la gent, el president del Barça no es pot comportar així. Ja no dic si realment va anar dient fill de puta a tothom que passava per allà, però només la botifarra, home, que la faci jo, que la faci un tio que passa pel carrer, que la faci un boix noi, està bé, però que la faci el president del Barça a mi em sembla totalment fora de lloc.
Jordi.
El loro que no estamos tan mal. Us en recordeu d'això?
Sí.
Vull dir, és el tarannà d'aquest
senyor. I el que n'aprenguin.
De la porta. I del que n'aprenguin i de la que va muntar a la llotja d'Old Trafford una vegada, l'anterior etapa. Vull dir, és que... És
els pantalons a l'aeroport, els pantalons a
l'aeroport. També, vull dir, és la seva...
Ja, però la pregunta és si una persona que es comporta així pot representar el Barça. Aquesta és la pregunta. Per mi no.
Vale, perdona.
A mi no m'agrada.
Però això qui ho ha de jutjar? A mi tampoc me l'ha d'agradar.
No, el soci. Però,
qui ho ha de jutjar són els socis del Barça.
Sí,
i el que em sembla fora, però absolutament de lloc, és que em comparin la reacció de Laporta amb la reacció del Rubiales de fa 2 anys. Yeah. Perquè el Barça és un club privat i qui ho ha de fer són els socis. Y las butifarras de Laporta, pues son las mil cosas que han visto al mundo del fútbol. Mil cosas que han visto al mundo del fútbol. Es que sembla como si no ves pejant mai res tu, como si això fos una novetat, como si fos el dimoni ara a Laporta. Mm. Bueno, pues escolta'm, jo ja et dic que ladran luego cabalgamos, tu. Mm. I ja et dic que a mi, com diu el Dani també, com deies tu, a mi no em representa personalment. Ara, s'està fent una persecució encarnissada que m'estic quedant des d'ahir al vespre, m'estic quedant al·lucinat jo.
Dani Chesney o Iñaki Peña a la final?
És una molt bona pregunta. Jo crec que ja ha arribat a aquest punt, ja que estem aquí, jo diria Chesney. Però això ho ha de decidir l'entrenador, que per una banda a mi em sembla molt bé el tema de la disciplina i tal, però per l'altra jo vull veure això, quin recorregut té, perquè una cosa és una supercopa, que és una competició, bueno, que no passa res, no s'acaba el món per canviar el porter i tal, però això en meitat d'una jornada de Lliga o de Champions o en una final, o si el que arriba tard és la Minya Mal, o si els que arriben tard són els dos porters titulars, si es segueix comportant així...
Jugar sense porter, no?
Clar,
vull dir... Cochen.
Es posa Gavi.
Sí, sí, el tema és fotut. Però jo, si em preguntes, després que ho fes bé Chesney, i sí, és la Supercopa, és la mateixa setmana, la mateixa competició, el mateix país, el mateix estadi, el mateix tot, jo seguiria amb Chesney.
Sí, i tu, Jordi?
Sí, sí, jo coincideixo. També? Jo faria jugar a Chesney el diumenge, sens dubte, sí. Ara bé, a la Lliga, el proper partit tornaria a posar en l'Iñaki Peña, però ara li donaria la confiança al porter, que d'alguna manera, no diré que ha classificat el Barça per la final, però que va ser molt bon protagonista a la semifinal.
Sí, no ho va fer malament, no ho va fer malament, va fer dues o tres aturades que van estar bé,
no.
Se'l va veure amb ofici, no? Amb ofici.
Dues errades en dues sortides, sí. Una part dalt de cap i l'altra que no sé què va fer, que la pilota se li va anar darrere,
sí.
Però més enllà d'això, sota porteria, va estar, per mi, perfecte.
Molt bé, molt bé. Molt bé, veurem quina decisió pren Flick. Companys, ha estat un plaer. Dani, Jordi, gràcies. Una abraçada als dos, eh?
Igualment, a vosaltres.
Molt bé, vinga, una abraçada. Adéu.
Adéu, seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Tenim el privilegi a Esports Cope, en un dia tan bonic i històric pel Girona, de saludar el seu president, el Delfí Geli.
Bueno, és que no ho havíem ni somiat, no?, que podíem arribar a competir avui, a viure un dia contra l'equip està en millor forma de tot Europa.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
You are. 12 minuts i les 4. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Com està el pati, eh? No està malament el show.
No està malament el show. Aquí, ostres, hi faltaria una mica de picant perico, eh? L'Espanyol, per cert, s'alinearà amb la Lliga, eh? En el cas aquest de Dani Olmo, així que si van a la guerra, aniran a la guerra de l'Espanyol, que de moment doncs es manté una mica al marge de tot el que està passant a Can Barça.
Sí, perquè la guerra de l'Espanyol és guanyar-li al Leganés el dissabte, eh?
Sí, i després el Valladolid, perquè sí. Si no en sortirem d'una que entrarem en una altra. 5.700 entrades distribuïdes entre venudes i invitacions als socis, així que superentrada per dissabte a la tarda. Avui, sala de premsa, Mares Cumbula, per primera vegada li hem sentit la veu. Aquest albanès s'ha dit per la Roma, no té opció de renovar, ha dit que no vol centrar-se en el seu futur, perquè només vol guanyar el Leganés. Parla, Cumbula.
És veritat que tenemos que ir al campo y con una mentalidad ganadores para ganar los dos partidos. Pero yo creo que ahora tenemos que pensar solo para Leganés, porque si pensamos a más que un partido, después vas a perder mucha concentración para la primera partida.
Hi ha gent que té ascendència i tal, però escolta tu, xapó per com parla castellà aquest
jo
home.
Jo estic flipant.
Estic al·lucinant. Sí,
entenc que el parlava d'abans.
D'abans, sí, perquè parlava italià i, bueno, yeah. I italià de l'italià a l'espanyol pues, no hi ha tanta diferència, però ja té mèrit. Un Cumbula parlant de quin ha de ser l'esperit de l'espanyol dissabte a la tarda.
És veritat que en el nostre campo és molt fàcil esto perquè tenim una... mucha confianza con las aficiones que nos ayuda mucho. Tenemos que competir como en el día del Celta, el día de Alavés, estos días, y si competimos como este día, seguro vamos a hacer un buen partido.
Titular indiscutible per Manolo González, 15 partits de titular, un gol, 16 partits jugats, convula company de Cabrera al centre de defensa dissabte a la tarda. Demà entrenament a la tarda a Cornellà, a les 4 escoltarem Manolo González.
Gràcies, Quique.
A tu, bona tarda.
Anem amb el Girona ara, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Que tenim cas Pau López, explica'ns què ha passat, perquè si no ho he somiat, jo l'he vist amb una samarreta del Lens, no? I avui ja ha tornat a entrenar-se sí. amb el Girona.
Avui ha tornat a entrenar amb el Girona. Tot comença a l'inici d'aquesta setmana, a més ho explicàvem a la sintonia de Deportes Cope, que Pau López havia demanat sortir del Girona. Per què? Doncs perquè no tenia minuts. L'ombra de Gazzaniga és molt allargada, només havia disputat un partit a l'eliminació a la Copa a camp del Logroñés i en tenia el Girona que havia de tallar aquesta sessió. Què passa? Que està cedit per l'Olímpic de Marsella. No compta amb ell l'Olímpic de Marsella i l'anava a cedir al Lens. Aquí sí que podia trobar Pau López els minuts que no ha trobat, que no ha sabut trobar el Girona. Però el Girona li salta l'alerta i diu, atenció, que jo tinc només dos porters inscrits a la Lliga de Campions, que acaba el 29 de gener. Si se'n va Pau López, em quedo només amb Gazzaniga. Pregunta al Girona, i de moment no obté una resposta molt clara, si algun del filial pot entrar, si se'n va un porter que està cedit, pot donar d'alta a Juan Carlos. Com no obté una resposta clara i en els terminis que necessita aquesta operació, el Girona diu, jo trenco la sessió, però a partir del 29 de gener. Clar, el Marsella i el Lens ja anuncien que Pau López jugarà la segona part de la temporada cedit al Lens. El Lens diu, no puc esperar fins al 29 de gener, cancel·lo aquesta opció. Què ha de fer Pau López? Tornar. Jo crec que s'acabarà arreglant. El tema és com i quan. És a dir, com amb un equip que li vagi bé a Pau López i que li vagi bé també al Girona i a l'Olímpic de Marsella per trencar aquest acord, que és fins al 30 de juny, i quan, a partir del 29 de gener, si és que no es troba una solució abans. Per cert, que també és notícia que li han canviat el partit, la represa de la Lliga és a camp de l'Alavés, Alavés-Girona aquest cap de setmana, després Girona-Sevilla, que és bon partit, ha canviat amb tota la Copa i els horaris, dissabte 18 de gener a les 2 de la tarda a Montilivi.
Apuntat, no et moguis que parlem ara de bàsquet.
Sí,
fins aquí al futbol.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Siempre que empezamos un año contamos con la incertidumbre de cómo va a ser ese año, cómo va a derivar la economía, la estabilidad política, todo es imprevisible. Pero este año más, si me apuran, es un poco más. ¿Que nos vamos a entretener? De eso estamos seguros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada, que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Centuria de bàsquet a Esports Cope per parlar d'aquest partit que té el Barça aquesta tarda. Albert, a la pista del líder de l'Eurolliga, el Mònaco, el Barça en plena crisi.
Sí, i un partit on, òbviament, els dubtes envolten el que és la prèvia i veurem com entra l'enfrontament a les 7 de la tarda, quan és l'hora de l'inici al conjunt blaugrana, que té una baixa que no és nova, però que fa que el joc interior del conjunt blaugrana estigui mal més, que és la de Jan Veselý, per aquestes molèsties. No és lesió, són unes molèsties al genoll. En una situació normal, entenent tu i jo el que és la normalitat, aquest
seria un dels grans partits d'aquesta vintena jornada de l'Eurolliga. Mònaco, que està amb 13 victòries com a líder, les 10 que té el Barça, que ara mateix està en la zona de play-in. Però és que el Barça arrossega 10 derrotes als últims 15 partits. Està més pendent de veure si fica el cap a la Copa, està més pendent de veure què passa a la banqueta, que no del partit d'avui, que en situació normal jugues contra el líder de l'Eurolliga, un equip molt físic, que més recupera que l'Atis, es pot perdre. El tema, si perds, és les sensacions que deixis i com perds. Joan Peñarroy, el tècnic del Barça, a veure què diu.
Aquest calendari tan bèstia, el que sí que té de positiu, moltes vegades això que en 48 hores pues, pots canviar pues, les males sensacions que tens del partit anterior, no? I demà pues, anem a un camp pues, dels més complicats segurament de la competició, amb un rival poderós, un rival pues, que els últims anys està demostrant que és equip de Final Four, amb molta capacitat atlètica i un equip pues, evidentment que es posa les coses molt complicades.
I a tot això, Ballori, és curiós que el Barça ja ha guanyat aquesta temporada el Mònaco al Palau Blaugrana. Mònaco, líder de l'Eurolliga, Futbol Club Barcelona, partit de la vintena jornada, 7 de la tarda.
Estarem pendents. Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
També estarem pendents del duel català que tenim avui a la Champions d'hoquei i patins. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Sí, partit vital per un Barça que està obligat a guanyar el líder, el Noia, per seguir emocions a la Champions. Últim partit de la primera volta a 8:45 al Palau. El conjunt blaugrana és el líder invicte a l'hoquei lliga, però Europa és una altra història. Ara mateix és 5è amb 4 punts i està fora dels llocs que donen accés als quarts de final. El tècnic David Cáceres té a tota la plantilla disponible i parla de la importància de sumar 3 punts per començar la remuntada d'Europa.
Importants, no, importantíssim. Sabem que no podem perdre aquest partit, però això ha de fer que no tinguem ansietat, sinó hem de sortir amb molta intensitat, a jugar com sabem, i ja sabem que no podem fer res més que guanyar, o sigui que hem d'anar amb aquesta mentalitat, no tenir pressa i respectar moltíssim el Noia, que és un molt bon equip i que segur que ens ho posarà molt, molt difícil.
Serà la segona visita del Noia al Palau en un mes, després de la derrota per 7-1 a l'hoquei Lliga amb 5 gols de Pablo Álvarez.
Gràcies, Edu.
Una abraçada.
I acabem amb un apunt del Dakar Hill. Què ha passat a l'etapa d'avui? A veure.
La cinquena entre l'Alulà i Ahil en motos. Victòria absoluta per Luciano Benavides. Anders és líder de la General, però ha penalitzat. I aquest espanyol de cognom peculiar, Escareina, li ha retallat temps, diferència ara de 6:52. Edgar Canet ha guanyat la parcial de la seva categoria i es consolida en el liderat d'aquest Moto2 amb més de 15 minuts de diferència. En cotxes, l'etapa s'ha definit per un segon. A Litillà ha entrat primer a la meta, però ha penalitzat 10 minuts. Victòria per Quintero per un segon. D'aquesta manera, Aliti ja es queda a les portes d'un rècord, guanyar mínim una etapa en les 18 edicions que porta de participacions en el Dakar. L'Ategan aguanta el liderat de la General i l'ensurt del dia. La topada de Nani Roma, frontal, amb un altre automòbil. Nani Roma, que està ara de cotxe d'assistència, ja està fora de competició. 3 hores d'aturada, afortunadament sense més complicacions.
Gil, superstar!
Amb la botifarra.
1, 2, 3, botifarra de pagès.
És un dels highlights.
Home, de la trinca.
Home, la botifarra de pagès. Es va gravar per un altre motiu, aquesta cançó. Es va gravar pel 0-5 del Barça de Cruyff al Bernabéu, però clar, si parlem de botifarres avui...
No, està vigent.
Havíem
vigent
de recuperar...
Està d'oferta avui, eh?
Està d'oferta. No cotitzava, eh? No cotitzava. No, però és que les coses poden anar pitjor. Què és una
sempre.
Què és una botifarra i una puntada a un sofà? No és res. Mira, bàsquet turc, segona divisió, el Gotspe presenta a una nova mascota, Kanka. Home, benvingut, Kanka i tal, jajaja, jijiji. El partit de presentació es va complicant, arriben una sèrie de tècniques a l'últim quart, la tensió que puja cap amunt i la policia que ha d'intervenir després de que Kanka, la mascota del Gotspe del bàsquet turc, intentés agredir a diversos membres de l'equip contrari. O sigui que gran debut de Kanka, la mascota del Gotspe de bàsquet turc. Última hora, Ballori, rematem això. Acord de patrocini nou de l'Atlético de Madrid amb Red Bull. Perdó per la publicitat, però Red Bull passa a ser patrocinador de l'Atlético de Madrid al Mercato.
També hi ha unes llaunes.
Al Mercato, Rubén Vargas arriba a Sevilla i atenció, Graham Potter, nou tècnic del West Ham, té com a assistent un vell conegut de l'afició catalana, Narcís Pelac, Chicho Pelac, com deia el mític Valdellou. I la Zurich Marató de Barcelona tanca inscripcions amb un rècord de 27.000 dorsals adjudicats.
Marxem amb les enquestes en clau Barça sobre la reacció de la porta a les botifarres. Ho trobeu comprensible al 52%, impresentable al 48%. En clau espanyol es convola el millor fitxatge de la temporada, ho teniu claríssim, sí, 83%. En clau Girona es cancela la sessió de Pau López al Lens, que faríeu amb el porter. La majoria, el 52%, li buscaríeu una sortida ja. Arribem a les 4 avui, més tiempo de juego, més Supercopa, la segona semifinal, Real Madrid-Mallorca, que vagi bé. 1, 2, 3, Butifarra, la Pagès.